Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Relació s'enfronten per un lloc a la final. Viu el partit en directe a RAC1 amb Xavi Puig, Jaume Molló, la narració d'Edu de Batlle i els comentaris de Marc Guillén i Fel Faixedes. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada amb Aleix Pariser. Aquest dimecres el Mundial es juga a RAC1 amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 13 de desembre del 2022, el dia de Messi, el dia que l'Argentina s'ha classificat per la gran final del Mundial.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Para Julián me gusta. Ta 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 ta. No, 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 la sacó Lobren antes de que entrara el remate de Julián cara a cara con el arquero. Estaba el gol argentino. Teníamos tiempo para gritarlo, para acomodarle, y Julián Álvarez remata por el costado del arquero, pero débil. Y Lobren, que perseguía la pelota. ¿Qué ha cobrado el árbitro? ¿Penal?
Penal.
Ha cobrado penal,
sí,
el árbitro. Le va a pegar Lionel Messi. Le va a pegar nuestro Aladino. Ahí está tomando distancia Lionel Messi con las manos en la cintura. Va la orden, tira Lionel. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Messi! ¡Aladino eterno! Frotó la pelota y puso la luz en el ángulo superior izquierdo del arquero Livakovic.
Respira un par de veces, resopla, ahí va la carrera, golpea. ¡Imparable el golpeo! Pierna izquierda, potencia arriba al ángulo.
Al Deu d'Argentina, el capità de l'Albiceleste, el petitó Lionel Messi. Pentina't, pentina't, que si marques sortiràs a moltes fotos. El Dibu que no mira.
Ostres.
El Dibu que no mira, xiula el senyor Sato. Messi!
No! Centro primero de Brozovic, rebota otra vez la pelota y le va a sacar a la Argentina con mucha rapidez. De cabeza se la dieron a Messi, y Messi para Julián. El arranque de Julián, esta es la de Julián. Ahí viene Julián, acompañado con De Paul. Sigue Julián, el cambio por la brecha, el rebote, sigue Julián, tiro, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Julián Álvarez agafa el carril del mig, continua Julián Álvarez, continua Julián Álvarez, continua Julián Álvarez, continua Julián Álvarez,
se la dieron a Messi, y Messi para Julián. El arranque de Julián, esta es la de Julián. Ahí viene Julián, acompañado con De Paul, sigue Julián, el cambio por la brecha, el rebote, sigue Julián, tiro, gol. ¡Gol! Para Messi, y arrancó Lionel, lo persiguen dos, viene con Julián, hace la pausa y vuelve a arrancar siempre Messi. Ahí está jugando la mague, extraordinario Messi, escapa hasta la línea, toma y a cero Julián, gol. ¡Gol!
¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva Messi! ¡Arlequino maravilloso! ¡Servidor del arte del fútbol! ¡Mimo increíble! ¡Con un solo gesto capaz de mostrar la belleza del deporte! ¡Aladino eterno del fútbol!
Messi arrenca per la dreta, si està fotut ho dissimula molt bé.
Molt.
Continua Messi, Messi encara Guardiola, la finta, oh. Ai, ai, ai! Ai, 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 Messi, la passada enrere.
Gol!
Gol! Gol, 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 la Julián Álvarez. Gol de Julián Álvarez.
Para Julián, que la deja para Messi y arrancó. Arrancó Lionel, lo persiguen dos. Viene con Julián, hace la pausa y vuelve a arrancar siempre Messi. Ahí está, jugando la mague. Extraordinario, Messi. Escapó hasta la línea, toma y a cero, Julián, gol. ¡Gol! ¡Fútbol, viva el fútbol, viva!
Le recorta, se va hacia la línea de fondo, le saca el regate, la saca atrás. ¡Julián Álvarez! ¡Leo le ha hecho un lío a la revelación del campeonato! ¡Leo Messi en una baldosa acaba de desembarazarse de uno de los centrales más seguros del campeonato, Guardiol! ¡Cómo se le ha ido! ¡Cómo ha asistido a Julián Álvarez para marcar el
juega atrás para Lobre, le va a pegar de zurda al arco, violento remate, arriba del travesaño y el árbitro levanta los brazos y dice salud Argentina. Cuando levantó los brazos el juez, pensé que luego los bajaba, como diciendo en el saludo árabe, gracias a Alá, como diciendo de toda la admiración que también al árbitro, el espectador más directo que tuvo el partido, tiene que provocar una actuación fascinante. Lo sabe el mundo desde este desierto de Qatar. Mira con ojos asombrados el mar catarí, sus ojos azules oscuros de la noche profunda. En este desierto en el que construyeron estos hongos, se llamaron ciudad y armaron un país, en este lugar vino el fútbol. Y vino el fútbol más que nunca cuando la Argentina lo jugó. La actuación más espléndida del campeonato del mundo, la que más fútbol y toques ha tenido, la del deslumbramiento por ese genio extraordinario, por ese Aladino eterno que es Messi, que es Maradona, que es la zurda infinita de un fútbol que no se cansará nunca de producirlos y de generarlos.
Ver todo esto, como dijimos al principio, ver esta gente, la familia, durante todo el mundial fue algo increíble lo que vivimos. Y bueno, vamos a jugar el último partido, que era lo que queríamos.
Així s'ha viscut a les ràdios argentines, a Gol Mundial de Movistar i, evidentment, aquí a RAC1 amb el Pou i companyia. Quin muntatge més meravellós que ens ha fet el nostre tècnic Joan Ferrús per arrencar aquest, tu diràs, històric. Una festa argentina. Segurament la victòria més plàcida i còmoda de l'Argentina en aquest Mundial de Qatar, i arriba just en el moment més decisiu, com són unes semifinals. I és que pràcticament avui l'Albiceleste, en un partit tan important, no ha patit gens. El camí, clarament, és de menys a més. Des d'aquella derrota amb l'Aràbia Saudita, l'equip d'Escaloni continua creixent. Primer ho va fer amb fe, amb cor, amb poc futbol, però amb molta passió, contra Mèxic, contra Polònia, però a poc ha anat creixent també futbolísticament aquesta Albiceleste, i avui, per primer cop, m'atreviria a dir que l'Argentina fa olor de campiona. Fa aquella farum d'equip que se sap guanyador, que tots van a una, que s'ho creuen, que hi confien, que tot els hi va de cara i que sap jugar amb els nervis del rival en una competició com és un Mundial de Futbol. Avui ha fet la sensació de dominar tots els tempos del partit i totes les emocions per primer cop des que van aterrar a Doha. Amb un Messi, un altre cop estel·lar, no hi ha paraules, no hi ha adjectius per descriure el que ha tornat a fer Leo Messi, tal i com passava aquí al Camp Nou. Hem viscut moltíssimes nits aquí a l'estadi del Barça. Bé, sí que hi ha una cosa que es pot dir de Messi. L'apuntava ahir a la tertúlia Santi Nolla, director de Mundo Deportivo. Estem veient Diego Messi. Està fent un Mundial maradonià, el seu millor Mundial dels 5 que ha disputat. Ja és el màxim golejador del torneig amb 5 gols, juntament amb Mbappé, i avui ha fet el que ha volgut amb els defenses de Croàcia. Està a un altre nivell, Messi, amb 35 anys, i guanyi o no diumenge, des del meu punt de vista, ja és el millor jugador d'aquest Mundial. Per cert, menció especial també per Julián Álvarez, la jove promesa argentina, el futbolista del City de Guardiola, que ha provocat el penal de l'1-0, que ha fet el 2-0 i que està ajudant moltíssim a brillar a Leo Messi. Apunta molt bones maneres aquest nano. Avui, fins a la una de la matinada, tu diràs especial amb aquesta classificació de l'Argentina per la final del Mundial amb el Joan Maria Pou, el Toni Padilla, amb l'Edu Polo, connectarem amb Buenos Aires, amb la festassa que hi ha a l'Obelisc, connectarem amb Barcelona, a l'Arc de Triomf, amb milers de seguidors argentins celebrant també aquesta nit històrica, una nit albiceleste, perquè per ells això és més que futbol, són més cons de jugadors al camp, és l'empenta, és l'alè d'un país posseït amb un únic objectiu, que és que l'Argentina de Messi guanyi per fi un Mundial. Una bogeria difícil d'entendre, a vegades, un sentiment tan profund i tan arrelat que es va transmetent per la sang de generació en generació, és com una religió, però aquesta és vàlida per creients i per ateus, és l'Argentina de Messi. El millor futbolista de la història, que ja espera rival per la gran final del Mundial. Ja tenim per aquí el Toni Padilla. Hola, Padilla.
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit. L'Edu Polo també. Hola, Edu.
Molt bona nit.
Què tal? Bona nit. De seguida amb el Joan Maria Pou, també, que ha anat a fer un mos, pobre, després de narrar-nos aquesta victòria per 3-0 contra Croàcia. Hem d'anar ràpidament en directe a l'estadi de l'USAI, la Qatar, però deixeu-me felicitar l'argentí il·lustre de RAC1, el nostre argentí, Juan Irigoyen. Hola, Juan.
Hola, què tal?
Moltes felicitats, eh?
Moltes gràcies.
Has patit durant la transmissió aquí a l'estudi o no?
Bueno, es que el partido se acomodó muy rápido, entonces...
Avui no, ¿no?
Hoy no tocaba sufrir.
¿Estás content o qué? ¿O estás paín?
Y ahora estoy como cuando, nada, bajando un poco, pero sí, estoy contento, evidentemente. Pero bueno, hay que ver si me puedo dormir ahora, te quedas ahí medio excitado, así que bueno, tranquilo, ¿no?
¿Te vas campeón o...?
¿Qué te voy a decir? Sí, la verdad que sí, no puedo tener un pensamiento muy racional en este momento. Pero después de lo que vio y lo que venías diciendo, Argentina, la verdad que fue de menos a más, un grupo que se va construyendo, que va demostrando que lo que había generado en las dos Copas Américas, que quedó un tercero, después campeón, y que lograron potenciar a Messi como nunca lo habían hecho con Leo con 35 años. Es verdad que está teniendo una actitud en general más similar a Maradona, en esto que siempre los tenemos que medir uno con el otro, pero bueno, que es inevitable. Y Messi que respondió, que está respondiendo en todas las facetas del juego para un deportista.
Molt bé. A no patir molt diumenge. Qui vols a la final, França o Marroc?
Francia, Francia.
França, eh? Vols, sí, vols, vols festa, eh?
Siempre los mejores.
Molt bé. Acaba de celebrar-ho, Juan. Va, deixem descansar. Gràcies per acompanyar-nos avui. Una abraçada. Juan Irigoyen. També tenim el Pou per aquí. Hola, Pou.
Hola.
Hola, hola. Bona nit. Acaba de pair-ho. Deixem-ne un moment cap a Qatar també amb el Damià López. Tenim avui molts punts de connexió i una molt bona tertúlia per analitzar tot el que ha passat en aquest Argentina 3, Croàcia 0. Comencem per l'estadi de l'USAI, la Qatar, i tenim el Damià López a la zona mixta. Hola, Dami, bona nit, Marjava.
Què tal? Molt bona nit, Aleix.
Molt bona nit. Ja tenim Messi a un partit, només, del gran títol, Dami.
Sí, sí, a un partit, i jo el que comentàvem a la retransmissió, que per primera vegada la sensació real que aquesta vegada pot ser possible i que es desmentirà la sensació que no guanyarà mai un Mundial. Després d'haver marcat el 3-0, d'aquella conducció màgica, d'haver deixat Guardiol com si fos un defensa de Vanuatu i no pas de Croàcia, d'haver-ho fet baixar 20 milions d'euros en la cotització, doncs, perquè en definitiva l'ha deixat com un ninot a Guardiol, és que li ha fet a Guardiol, no li ha fet a un defensa qualsevol. Doncs ara sí, tenim a Messi a un partit, veurem si contra França o contra Marroc, i ara aquí doncs tota eufòria entre la premsa argentina, que és amb qui estic ara mateix en aquests moments. Doncs ara és un gran moment per ells, els dies que venen d'aquí a la final, tot el que es mourà aquí a Qatar. I bé, et puc explicar que no és per reiterar-me, però és que la zona mixta que tenim ara és autènticament un autèntic... molt complicat moure's aquí perquè no hi ha espai per tothom. De fet, avui per primera vegada ja dic que veig els treballadors de FIFA un pèl nerviosos perquè la situació està està una mica descontrolada i estan intentant posar ordre fins i tot amb un pèl, et diria, d'agressivitat. Així que, bé, et pots imaginar els jugadors de Croàcia que van desfilant, perquè ha passat Cuti Romero, ha parlat Leo Messi en sala de premsa, ha estat l'MVP del partit. Jo crec que ja ni recordem el dia que Messi no va ser escollit l'MVP del partit, així que pendents de protagonistes, i quan vulguis, doncs, més endavant, Aleix, d'aquí una estona, doncs felicitem uns quants periodistes argentins que avui estan exultants. Molts d'ells no han vist guanyar Argentina en un Mundial, no havien nascut l'any 86 o eren molt joves, així que ja no només parlem com a professionals, sinó que, en fi, com a aficionats, ells i tota l'afició que hi ha per aquí a Qatar, i jo crec que arreu del món, estem parlant d'un moment històric i de 3-4 dies que venen ara absolutament frenètics.
Molt bé, Dami, perfecte. Doncs a veure si podem saludar Fernando Gelic, la història d'ahir que explicàvem d'aquest periodista argentino-croat, que ens expliqui quines sensacions ha tingut avui al partit, més tard.
El tinc per aquí, o sigui que quan vulguis després connectem. Està molt content, però aquest 3-0, jo crec que amb ell un 1-0 li hauria semblat millor. Li sap greu per Croàcia, però està content i feliç. I parlant amb els marroquins, amb els argentins, em deien que preferien Marroc.
Home, clar.
Que preferien Marroc. No, ho dic perquè crec que era el Juan, no?, que t'ha dit que preferia...
Sí.
Que preferia França, no? Que ell preferia França, però perquè els argentins diuen que prefereixen Marroc. Així que bé, és qüestió de gustos.
A veure què passa demà, a les 8 del vespre, també en directe a RAC1, aquest França-Marroc. Toni, Edu, començo per vosaltres, després torno amb el Pou, que ja el sentia al final de la transmissió, ja encetar aquest debat, que és apassionant, jo crec, no?, de Maradona i de Messi. Avui que Messi ha tornat a fer un partit maradonià i que s'ha coronat, per mi, jo ho deia a l'inici, per mi ja és... El millor, ja ho era, el millor futbolista de la història, però si hi havia alguna discussió de no ha brillat en un Mundial, no ha estat el líder en un Mundial com va ser-ho Maradona, jo crec que ja ho ha estat, no? Passi el que passi a la final, per mi Messi avui ha demostrat que amb 35 anys està a un altre nivell, no?
Sí, tu parlaves d'obrir debats i jo no tinc cap mena de ganes d'obrir debats, perquè per mi no es tracta de Maradona o Messi, es tracta de Maradona i Messi, és la sort de poder veure un relleu, és que és bonic, és fins i tot el fet del primer Mundial amb Maradona mort. Això és com si d'alguna forma ha tancat aquesta comparació que li va fer mal a Messi en el passat. En el passat sempre era des de l'Argentina no té més jugar a la nostra lliga, els mundials amb la selecció no jugues també amb el Barça, i això li va provocar una certa angoixa al futbolista nascut a Rosario, i ens ho han tret de sobre. Llavors per mi és un... i de fet els argentins ho viuen així, no ho viuen ja com una comparació, ho viuen com un gran tot, ho viuen com poder unir en un càntic d'una forma natural i d'una forma positiva les dues figures, i poder dir que les dues figures d'alguna forma compartiran taula, i a partir d'aquí, òbviament, en funció del que has viscut, t'agradarà més un o t'agradarà més l'altre. Però en un món on sempre tot és una eterna comparació, per mi és un... hi ve com si s'ha fet certa harmonia entre la figura dels dos jugadors, fins i tot en aquest punt del caràcter d'un Messi que ha alçat la veu quan ha tocat, que s'ha encarat quan ha tocat, que ha estat una miqueta líder quan ha tocat, també això, doncs, fins i tot dominant el joc una miqueta, doncs, més brut, si feia falta, que és una cosa que Maradona excel·lia i que ell no semblava, no era tan bo, doncs ho ha fet. Llavors, avui hem vist un Messi increïble, un lideratge fascinant, amb un partit en què cada cop que tocava la pilota, no sé, se'm queia la bava. Cada cop que tocava la pilota passaven coses.
I semblava tocat, a l'inici.
Sí. En fet, m'he adonat per un tuit que ha fet el Dami, i llavors m'he començat a fixar-me i dic, hosti, el programa és el Sisk. I de fet, que ho deia la Mer Rocio al Pou, que si es trobava malament ho dissimulava molt bé, perquè realment la jugada que li fa Guardiola és increïble. Ha unit tota la tradició del futbol, del seu art, movia la cintura com una ballarina de tango, ha deixat estès pel terra el pobre Guardiola, i és una jugada immortal d'un futbolista superlatiu, que a més està rodejat d'una sèrie de jovenets molt trapelles, que això també es va per Argentina, perquè Argentina sempre era quan marxi Messi arribarà al desert, i de sobte veus que hi ha Julián, de sobte veus que hi ha McAllister, de sobte veus que hi ha Enzo Fernández, i que quan apareixen uns joves que com a mínim podran ser uns dignes hereus del futbolista més gran que pugui veure mai, que és Messi.
I que sembla que juguen una mica el que juga Messi, és a dir, abans, no?, amb la vella guàrdia...
Si passa la pilota li tornen bé.
Sí.
No la perden.
Sí, m'he explicat, no?
No passa la pilota Higuaín i la pilota acabava, no. Li passa la pilota i li torna bé. I tant, això, òbviament, el veus molt ben acompanyat.
Sí, jo crec que la comparació és inevitable i potser deixarà de ser-ho a partir de diumenge. Perquè a Messi sempre se deia, és que no ha guanyat el Mundial. Potser si el guanya diumenge, llavors, pel bé de la Maradona, s'acaba la comparació. Perquè llavors, a partir de diumenge, sorprendem Maradona. La frase aquella mítica de Valdano, de Messi és Maradona todos los días. Maradona va ser brutal, però va ser brutal 3-4 anys.
No, Messi... no, Maradona no va ser Maradona, bueno, 3-4 anys.
Sí, Toni, al no, nivell...
No. Tots els anys argentins va ser un nivell altíssim, i això és el que recorden els argentins. Els anys del Nàpols va ser un nivell altíssim.
Els
anys del Nàpols...
Ha reduït Maradona 3 anys.
No, bueno, el màxim nivell i de Maradona, molts més anys tampoc. Molts menys tampoc. La prova és que amb el Nàpols, quants escudetos va guanyar?
Dos.
Amb el Nàpols.
Amb el Nàpols. No me'l jugué. Amb el Nàpols.
Ja.
Quants havia guanyat abans?
Sí, no.
Quants ha guanyat
després? Ja ho sé. No, però sí, però va ser uns anys, va ser un període de temps molt curt. Perquè després, per molts factors, es va perdre. I amb Argentina va guanyar el Mundial 86 i va competir molt bé el 90. Però és que Messi porta 15 o 17 anys al màxim nivell.
Però,
és a dir,
hi ha un punt d'emotivitat dels moments a Maradona, a més el fet que estigui mort. Argentina no crec que hi hagi que facin el debat.
Això d'un gol maradonià o Diego Messi, potser ja Messi està per sobre de Maradona. Potser és al revés. Maradona marcava gols messiànicos. Ho dic per això. No li estic traient cap mèrit a Maradona.
Ja, aquesta necessitat de sempre, de fer de comparació
no, per això dic, per sobre... No, per això dic... Però per això dic que em sembla injust que parlem d'un gol maradonià quan per mi Messi ja és millor. Per tant, és un gol de Messi, no de Maradona. És un gol de Messi.
Sí, t'entenc el que vols dir. Però com que veníem...
No li trec cap mèrit a Maradona.
No, però com que veníem de Maradona sí. I ell ho va fer primer, per això a vegades diem el d'això maradonià. Però jo entenc el que vols dir, que el que ha fet Messi durant 15 o 20 anys de la seva vida no ho va fer Maradona.
I si diumenge guanya el Mundial, ja està. S'ha acabat qualsevol mena de debat o de comparació per sempre.
No.
Bueno, això tu.
Bueno, sí.
Sí, digues, Pau.
No, simplement que jo que consti que quan faig la reflexió al postpartit, jo en cap moment trec el nom de Maradona. És el Juan que m'interpel·la sí. Dient, quan dius això et refereixes a Maradona i jo en aquell moment no estava pensant en Maradona. Estava pensant potser més en Cristiano per allò de comparar contemporanis. Tot i que evidentment sé que la comparació permanent que ha hagut d'aguantar Messi pràcticament des que va convertir-se en un referent del futbol ha estat amb el fantasma, diguem-ho així, de Maradona. Fins i tot el va tenir de seleccionador a l'Argentina. Per tant, que consti que jo, quan faig la reflexió, en cap moment trec el nom de Maradona, perquè, sincerament, en aquell moment no estava pensant tant en Maradona com amb els contemporanis, no? Perquè després, arran de la conversa amb el Juan i amb els altres, amb el Dani, etc., doncs, clar, comparar èpoques diferents és complicat, no? Perquè els terrenys de joc no eren els mateixos, les carnisseries no eren les mateixes, els contextos no eren els mateixos. Tot i així, tot i que jo crec que és un exercici que moltes vegades no treu en lloc, és molt divertit fer-lo. I forma part de la història de l'esport, eh? Vull dir, si seguiu algun esport més que el futbol, doncs sabreu que hi ha debats sobre qui és el millor tenista de la història, si es pot comparar el Federer, Nadal, Djokovic amb el que van fer en el seu moment els McEnroe, Connors, o més enrere els Rod Laver, etc. Avui dia encara hi ha debats apassionats a la NBA sobre si LeBron James és millor que Michael Jordan o no, si Stephen Curry pot asseure's a la mateixa taula que aquest parell, si Karim Abdul-Jabbar, per el que encara és el màxim anotador històric. És a dir, no és una cosa que passi només en el futbol i només en Messi, sinó que és un joc que forma part dels entorns dels esports professionals i jo crec que jugat amb esperit lúdic, valgui la redundància, pot arribar a ser divertit i poden acabar sortint reflexions interessants. Jo simplement el que deia és que a mi em semblava injust el que s'havia fet amb Messi i el seu rol a la selecció argentina perquè, per exemple, jo deia el que va passar el 2014, hòstia, tu perds la final contra Alemanya perquè a vegades hi ha derrotes que venen d'un metre, d'un rebot, d'una cosa que en lloc d'anar cap a dins va cap en fora i que no té res a veure el que va passar el 2010 amb el que va passar el 2014 o amb el que va passar el 2018 o el que li va passar en alguna Copa Amèrica i em fa la sensació que aquestes seleccions, això també passa amb el Barça, amb els equips grans de club, qualsevol derrota es viu com si fos estrepitosa, com si allò ja fos una calamitat i al final d'una era, i aquest futbolista és un pecho frío i un desgraciat, etc. No? I jo el que deia és que passi el que passi diumenge, a mi em fa la sensació que aquest futbolista està per sobre de tot i de tothom. Sí. I que si guanyés, si a l'Argentina se li acut guanyar el partit, aleshores ja estem parlant d'un final de pel·lícula de Hollywood, perquè aleshores ja és la coronació absoluta i definitiva. Però que si no... Si et guanya França, per exemple, suposant que França sigui la finalista, hòstia, t'haurà guanyat una selecció descomunal. M'explico el que vull dir, que a vegades la diferència entre la glòria absoluta
I el que jo crec que hauríem d'aprendre tots, i jo estic fent aquest exercici i estic també pensant i compartint amb vosaltres els pensaments en veu alta, perquè a mi també m'ha passat això, de cop i volta dir, oh, quins perdedors, quins no... Hòstia, a vegades fixem-nos en com s'ha perdut aquella final i potser ens adonarem que, hòstia, la línia moltes vegades és molt fina i que jo ja sé que això va de guanyar, que per això és l'esport d'elit, però està bé a vegades des de la pausa fer una mica una reflexió de... diumenge canvia molt la trajectòria de Messi? Clar que canvia molt, perquè tenir una estrella és molt diferent a no tenir-la. Però a l'hora de valorar la seva carrera... No sé si m'explico. Sí.
Jo crec que tots estem d'acord en que Messi ha estat millor que Maradona perquè durant més temps ha guanyat més o ha excel·lit més en tots els partits, des del meu punt de vista. Ja sé que són èpoques diferents. Però ho medim a través del resultat, no? Moltes vegades, i dels títols. I si no guanya diumenge, sí que es podrà recordar des de l'Argentina o des de qualsevol punt del planeta de sí, però Maradona té dos mundials i Messi no, no? Sempre es podrà recordar, això.
No, Maradona té un.
Ah, perdó, Maradona té un. Argentina en té dos i Maradona en té un, perdona, sí.
La forma en què els futbolistes són recordats té molt a veure amb el que ens fan a nosaltres. I per això Maradona seguirà, per molts argentins, estan igual que Messi. Perquè ja no era només un tema dels títols, és el que els hi va donar ells com a població. El concepte de la Guerra de les Malvines, d'Anglaterra, d'aixecar un país quan arriba en democràcia, va ser un símbol. Messi, a nivell de símbol, no ho havia aconseguit ser pels argentins. Era un símbol pels catalans. Per això tenim gairebé tothom a Catalunya a favor d'Argentina per Messi. I això, per això, segurament, encara que Messi guanyi, molts argentins ho ficaran a l'alçada. O fins i tot per un tema d'emotivitat, seguiran parlant de Maradona. I més perquè la mort de Maradona ha fet que, òbviament, doncs, quan la persona és mort, ho mires diferent. Per això jo no... El tema de comparar... Ja sé que és divertit.
Però si jo et pregunto quin és millor per tu, no m'ho sabries
dir. Jo sempre dic el mateix. Per mi és més especial Maradona i és millor Messi.
Vale, és una bona resposta, sí.
Per un tema també de que els moments puntuals Maradona aconseguia generar alguna cosa, generar uns discursos que el convertien en un portaveu. I això Messi no ho tenia. Llavors, no sé què va dir aquella frase de que els esportistes ens agraden pel que ens fan a nosaltres. I Messi ens ha fet més a nosaltres, segurament, que els argentins fins ara. I a la vegada, Maradona ha fet més als argentins que Messi fins ara.
Bé, potser canvia diumenge, no?
O posarà
però aquesta saga. Reflexió... Aquesta reflexió que fa el Toni, per exemple, que a mi jo la recullo i m'agrada molt, perquè a vegades pot ser que tu reconeguis que un jugador és millor que un altre, però aquest altre és el teu preferit. Val? A mi, per exemple, jo sempre crec que m'explicaré amb aquest cas particular. Jo tinc molt clar que el millor jugador de la història del bàsquet és Michael Jordan, però el meu jugador preferit és Magic Johnson, amb molta diferència. I crec que les dues reflexions són compatibles. I tot i que per mi, pel que em va aportar, com diu el Toni, per com jo em vaig arribar a la NBA, el jugador que em va fascinar va ser Magic Johnson, però l'altre va dominar les pistes com jo no he vist dominar mai a ningú, i va jugar 6 finals i les va guanyar les 6. Per tant, una mica en la línia de la reflexió del Toni. Quin és el millor? Jo crec que Michael Jordan. Però quin és el millor per mi? Per la meva biografia, per la meva experiència, pels meus records, doncs és Magic Johnson. Doncs segurament a molts argentins potser els passa això, però fixa't que en el cas de Maradona jo crec que quan parlem del que significa moltes coses més que el que va fer en un terreny de joc. I per tant,
pel context, no
estem parlant, no? Només del futbolista.
Clar.
És com si em diguessis que quan es parla del millor boxejador de tots els temps i es parla de Muhammad Ali, no s'està parlant només d'un boxejador superlatiu, que també s'està parlant d'una icona, en aquest cas d'un tio que va renunciar al títol de campió dels mons dels pesos pesants per no anar a Vietnam, que es va implicar en la defensa dels drets civils jugant-s'hi moltes coses, etc. No? Un líder, bla, 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 bla. Però ja no estem parlant només del que feia el quadrilàter. Doncs en el cas de Maradona jo crec que passa el mateix. I està bé que sigui així, perquè això el futbol ho dona. Dona figures que transcendeixen allò que han fet mentre competien, no? I que es converteixen en símbols per raons diverses. No? I en aquest cas, Messi, no. Messi jo crec que retirarà sent simplement un esportista superlatiu. Per mi, jo el futbolista que he vist dominar més amb més regularitat en un esport on és tan complicat que un individu domini en un terreny de joc tan gran i amb 11 contra 11, no? Però jo crec que en aquest cas sí que Messi és només això, un futbolista, no? i en canvi hi ha altres futbolistes que són més que futbolistes.
Descomunal, un futbolista descomunal, perquè jo crec que la majoria, no, havíem assumit que no guanyaria mai el Mundial, no? Perquè pensaves, ui, no ho va fer el 14, el 18 van caure vuitens, el 22 amb 35 anys, difícil, no? I tot això s'ha capgirat com un mitjó. De fet, en aquest Mundial, bé, porta 5 gols, 11 en la història dels Mundials, superant Batistuta, és l'argentí que més gols ha fet en la història dels Mundials, avui ha jugat el seu partit número 25 en un Mundial, igualant Lothar Matthäus com el jugador amb més partits jugats en Mundials, i el superarà, segur, no?, perquè jugarà a la final.
Esperem-ho!
No? No crec que Scaloni el deixi a la banqueta.
No crec, no? El superarà, no? L'actuació de Messi en aquest Mundial a mi m'ha sorprès moltíssim, Edu.
Sí i no, perquè si fa 4 anys, quan va acabar el de Rússia, sí que vam pensar, ui, Qatar queda molt lluny, tindrà 35 anys. Però a mesura que ha anat passant el temps, que el vèiem aquest any com estava jugant, després d'un primer any a París molt dolent, un segon recuperant el millor futbol, com el vèiem amb la selecció, com ha anat creixent Argentina amb Scaloni, venien de guanyar la Copa Amèrica, s'havia fet aquest bloc, de fet aquest és el Mundial, ho hem comentat algun altre dimarts, era, abans de començar, ja era el Mundial de Messi, estàvem tots pendents a l'Argentina, però també aquí i a tot el món de Messi, era el seu Mundial, hi havia altres favorits, però tothom estava pendent de Messi, i Argentina, sense jugar un futbol molt brillant, etcètera, Scaloni ha construït allà una família, un bloc espectacular, i sí que des d'allà fa mesos que tots teníem la mirada posada en Qatar i en Messi. I tot i perdre el primer dia amb Aràbia Saudí, vam fer les comparacions amb l'Espanya de Sud-àfrica. I vam dir, bueno, també van començar perdent.
Mira, van pel camí.
I això, a poc a poc.
Que, per cert, perdona, deixa'm fer un incís. L'única vegada a la història dels Mundials que un equip perdent el primer partit ha estat campió és l'Espanya del 2010. Mai havia passat a la història i l'Argentina ho pot repetir.
Pot repetir-ho. I a partir, per això que ara ja, des de fa un temps, ja no és una sorpresa aquest Mundial de Messi. Ja fa un temps que estàvem tots pendents, va ser una sorpresa al mal inici, però després ha anat creixent. I aquests dies, quan sentia allò de la maradonització en aquests dies, en molts casos ho deien en to despectiu. Ho deien per la bronca amb els holandesos, pel caràcter, que no sempre, que comparar-lo amb Maradona no sempre és un elogi. A vegades és en to dolent.
Ja, però futbolísticament també.
Futbolísticament també.
Va.
És que hi ha hagut moltes faltes de respecte a l'Argentina.
Tu sí? Tu creus que sí?
Jo, per mi, moltes. Moltes. He vist una inquina, uns policies de la moral que de sobte jutjant duríssimament Argentina perquè en un partit que s'escalfen es comporten com es comporten, que és malament, que és evident, però de sobte exigint-los que siguin exemples de moralitat que haurien d'exigir els polítics. Són uns nanos joves o de 35 anys que en un partit que s'han esbatussat s'equivoquen i fan el que han de fer. Punt, s'acaba aquí. De sobte aquí com exigint i, bueno, uns discursos, que si els argentins se'n va guanyar jugant brut, he vist alguns discursos...
Un punt racistes, fins i tot.
Al punt de la xenofòbia. Sí. Molt bèsties, perquè al final tots tenim a la nostra història algun futbolista, el nostre equip, que es comportava igual o pitjor que Otamendi l'altre dia. I com ho fèiem amb tots els colors, ens feia gràcia.
Sí.
I perquè són esportistes.
Després, i a més després han sortit imatges, perquè clar, tu la realització t'ensenyava el que volien, tu no ho veies tot. I després han vist imatges...
Dels neerlandesos pressionant...
Clar, quatre tios sortint del cercle central i anant a pressionar Lautaro quan anava a tirar el penal, que això en directe no es va veure. Clar, llavors entens la reacció posterior.
T'acabes d'esbatussar amb aquells senyors i el segon els fas la provocació. I llavors te'n vas i al cap de 5 segons i ja està.
I si a tu et ve a provocar i li marques, doncs després et gires i li dius.
I el topogijo de Messi és sensacional.
Però fins i tot en el partit contra els Països Baixos, Argentina, fins que fa els canvis Bengal, controla el partit. I a la pròrroga, qui vol no guanyar el partit és Argentina. I de sobte només es parlava de la part negativa d'Argentina. No es parlava de la covardia de Luis Van Gaal a la pròrroga. No es parlava de la ineficàcia del seu sistema a la primera part. No, de sobte només es buscava aquesta part negativa amb Argentina. És com si i en això té molt a veure que hi ha molta gent que la hi té jurada a Lionel Messi. O sigui, és que avui miraves a les xarxes i semblava que estigués jugant amb Messi encara amb el Barça i una sèrie de gent...
Luquita.
Quina vergonya la defensa de Croàcia, que els se regalen penals, és tot un punt de desmereixement, no? I, o sigui, a mi m'ha sobtat molt, al final. És evident que aquest equip no té el talent que pugui tenir altres generacions al passat, però ha anat creixent com a col·lectiu. Ha anat creixent, fa el seu futbol, fa el que pot... Llavors, una cosa que t'agradi o no t'agradi, que és com Marroc. A mi l'estil de Marroc no m'agrada, però ho fan molt bé, xapó, endavant, i fan el que han de fer, perquè si no, no haurien arribat a semifinals. Respectem-ho, des de la crítica, però ha hagut un punt Hòstia, amb el tema dels Països Baixos ha hagut un punt d'atacs contra tot el que amb l'Argentina que ha arribat gairebé a criticar una forma de ser d'un país i els ha fet molt de mal. I tenen els argentins molt, molt dolguts.
Escolta, mira, per, allà si podem tancar una mica amb consens el debat de Maradona i Messi. És que m'he recordat del que ens deia ahir el periodista argentino-croat Fernando Gelis, aquí al Tu diràs. I em va semblar meravellós. És poesia per les vostres orelles i pels oients. Mira, deia això sobre Maradona i Messi.
Creo que si hacemos una vez un poco más sensato y racional, tenemos que ser orgullosos del privilegio que Dios nos dio de entregarnos tres genios, ¿no? Cuatro genios. Maradona, Messi, Mario Alberto Kempes y ni hablar de Di Stéfano, ¿no? Algún día los argentinos entenderemos que no todo es cuestión de pelea, que no todo es River Boca, que no todo es blanco-negro, que no todo es justamente una cosa u otra, sino que también nos unamos al respecto. Yo no sé si en Portugal están debatiendo quién es mejor, si Cristiano Ronaldo o Eusebio. No sé si ustedes en España harán lo mismo con sus jugadores, pero Argentina pareciera que si no hay polémica, no es Argentina.
Bueno,
se está y te digo la verdad, cuando el lunes usted tira esta pregunta en Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires, y se arma un hecatombe total. Yeah.
Però m'agrada la reflexió, no? No todo es River Boca, no todo es Blanco y
Negro. I va existir el debat a Portugal, eh? Va existir el debat a Portugal fins fa poc, perquè benfiquista era Eusebio i sportinguista era Cristiano.
Què deies, Pou?
No, que sàpiga aquest periodista que no és una cosa només de l'Argentina, que estigui tranquil, si això el tranquil·lita, que és una cosa bastant transversal. Vull dir que fins i tot es fan jocs de qui és el millor, jo aquí, per exemple, a l'estat espanyol, el debat de quin és el millor esportista de la història espanyol, no? I compares, i aquí no només compares èpoques diferents, sinó disciplines individuals com el tennis amb Rafa Nadal i d'equip com Pau Gasol o Ángel Nieto, no? Per exemple, per posar tres noms que surten sistemàticament. Vull dir que, en aquest sentit, l'esport permet fer aquests jocs i aquests debats i insisteixo, es fan en gairebé totes les disciplines en algun moment quan apareixen figures d'aquesta magnitud. Però sí que m'agrada la idea de tant en tant de dir, bé, doncs, en lloc de comparar èpoques diferents, comparem contemporanis. Això sí que potser té més sentit, no?
I tant.
I tant. A mi, per mi té molt més sentit el gran duel de la història recent del futbol que ha estat Cristiano-Messi que no Cristiano amb Eusebio o Messi amb Maradona, no?
11 i 6, va, fem una pausa, agafem aire i continuem. Hem d'escoltar Scaloni, ha parlat ja en roda de premsa, també Leo Messi, que ha fet declaracions com a MVP, com a millor jugador del partit d'avui, d'aquesta victòria 3-0 contra Croàcia, i tornarem amb el Damià López a la zona mixta de l'estadi de Lusail, a veure quina és la situació allà. Hem d'anar a Buenos Aires, a l'Obelisc, ens diu la corresponsal de RAC1 que està sent increïble la festa, i el Saperes el tenim traslladant-se del Latin Palace a l'Arc de Triomf. Es veu que l'Arc de Triomf està envaït d'argentins. Ara connectem en directe amb tots aquests punts. Aquí al Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya en aquesta nit albiceleste.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
No l'expliquis a ningú. És un secret, però la màgia existeix. Perquè aquest Nadal ha passat una cosa màgica. He conegut un gran que vola. De debò. Però com que és molt petitó, encara no ho fa gaire bé. Crec que me'l quedaré fins que aprengui a volar molt amunt i un dia pugui anar per tot el món repartint regals.
És màgia, és Nadal, és el Corte Inglés.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo. Un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals. Al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Un edifici imponent, una icona de l'Skyline de Barcelona i un gran testimoni de la història social i política del país de l'últim segle i mig.
El dissabte 17 de desembre, a partir de les 9, el Via Lliure se'n va a la Universitat de Barcelona, al seu edifici històric de la plaça Universitat.
Celebrarem els 150 anys de l'edifici central d'una institució amb més de 5 segles d'història, referència internacional de coneixement, investigació innovació i recerca.
El dissabte 17 de desembre, dia lliure des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Perquè el país també s'explica a través de les seves universitats.
Bufarem com cal les espelmes d'un aniversari molt especial.
Perquè 150 anys no se celebren cada dia. Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1. Tu diràs amb Aleix Pariser.
I 10 minuts amb Joan Maria Pou, Toni Padilla i Edu Polo parlant d'aquesta classificació de l'Argentina per la gran final del Mundial que serà diumenge a les 4 de la tarda i que evidentment farem en directe a RAC1. Demà la segona semi, França-Marroc a les 8 del vespre també en directe a RAC1. Va, anem a Barcelona, primer de tot? A veure, Art de Triomf, hola Roger Saperes.
Hola Pariser, què tal? Bona nit.
Quina és la situació en aquest punt?
Doncs mira, sóc pràcticament al costat de l'Arc de Triomf. I et diré, és que no sé comptar, però jo crec que hi ha aquí més de 2.000, 3.000 persones ara mateix concentrades en aquest punt. Hi ha els fanals que són al costat d'aquest Arc de Triomf on hi ha persones enfilades amb una bandera gegant de l'Argentina i la gent, t'ho pots imaginar, doncs celebrant aquesta classificació per la final amb aquest himne, aquesta cançó, no parem d'escoltar allò de Muchacho... Doncs...
Què
veig
passa?
Aquí que hi ha uns aficionats, no, que hi havia uns aficionats que no sabia... Què passa, què passa?
Caballo Pirlo, Andrea Pirlo.
Ah, Andrea Pirlo, no, Roger Saperes, de RAC1. Gràcies.
Hòstia, t'han compost, eh?
Sí, per un moment, Andrea Pirlo enfeinat amb un micròfon de RAC1.
I això que no t'han vist jugant.
No, llavors haurien tingut la constatació definitiva de que no sóc Andrea Pirlo.
Era més Drenthe jugant, el Saperes.
Sí,
era...
més aviat. Royston, una mica de Royston. Deixa res que faci...
A veure, que et perdem.
Que sempre, saps que sempre...
Sí, no t'acostis molt a la gent, que si no perdem la comunicació i és molt interessant. A veure, Saperes, digues.
Saps que sempre vaig aquí, porta algun detall de Diego Armando Maradona. Tinc aquí un aficionat que porta un... aquí a l'esquena. Va, un tros de bandera de Diego Armando Maradona, tremenda.
Es la bandera que tuvo el Diego en Rusia en el Mundial. Cuando ¿qué? Lo iluminaron la luz en el Mundial. Lo...
¿Y la pongo esta bandera?
Sí, la tengo aquí.
¿Qué te ha semblat la clasificación de Argentina para la final? ¿Qué? Brutal, ¿no?
La verdad que lo aposté con un amigo catalán 80 euros y íbamos a llegar y íbamos a ser campeones, así que me lo voy a jugar.
¿Y al catalán que decía que no?
Me dijo que sí, pero que le va a costar...
Pagar-ho, no? Que li costaria pagar-ho.
Sí, claro.
Només una cosa, què t'està semblant l'actuació de Leo Messi i la jugada d'avui en el gol de Julián Álvarez? Què t'ha semblat?
Yo creo que la verdad que la actuació de Messi es la primera vez que lo veo en un Mundial que no se deprime, que no cae, que el equipo lo cuida, lo quiere. Y eso me da mucha alegría.
¿Es un Messi més maradonià?
Porque creo que Maradona se fue para que él ocupe su lugar.
Perfecte, doncs ho deixem aquí. Crec que no hi ha una frase millor. Que ho passis bé, vinga, celebrar-ho. Doncs la gent ja veus, Pariser, aquí, saltant, ballant, cantant, bevent i fent de tot.
Molt bé, passa tu bé i no prenguis mal. Saperes, ara tornem.
Andrea Pirlo.
Perfecte, fins ara, Pariser.
Bé, fins ara, Pirlo, molt bé.
Ciao.
Se fue Maradona para que Messi ocupara su lugar. És que tenen frases per tots, aquests argentins. Anem a Buenos Aires, un moment, I a tant, la plaça de l'Obelisc. Jo no he estat mai a la plaça de l'Obelisc, Padilla, tu sí, no?
Sí.
I què? Bé?
Normalment és molt... Hi ha molt el problema és el trànsit. Estava unes avingudes molt grans, i o sigui, està rodejat de teatres, de botigues, és el cor de l'Argentina. I a sobte hi ha la tradició sempre, no només amb l'Argentina, amb la selecció, quan un club guanya, quan guanya River, quan hi ha Boca, tothom anar a l'Obelisco.
Clar, doncs allà hi ha la corresponsal de RAC1 a Buenos Aires, a l'Argentina, que és la Berta Reventós. Hola, Berta!
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé. Hi ha molta festa... Sí, et sentim bé. Sí, aguanta bé la connexió. Com va la festa per aquí? Explica'ns, descriu-nos, fes-nos una fotografia.
Sí, bueno, això és un... Val, perquè és que això...
Iix.
És...
Que se'n va la comunicació.
És una bogeria, és una miler...
I no podem, a veure si podem recuperar la connexió amb la Berta Reventós, perquè diu que és una bogeria, milers de persones, ara mateix a Buenos Aires... vivint aquesta festa.
Recordem que ja estan en estiu. I això també ajuda.
Clar.
I esclar, ho hem celebrat tots amb manega curta, a Asado, i clar,
I és,
convida
a
sortir.
I que és més aviat encara. Que és...
Són 4 hores menys, no? Per tant, és mig vespre.
Ja. Convida a sortir de casa també, perquè clar... Saps...
Normalment ho viuen en hivern, no?
Clar, sí, clar. Ja. Allà ells estan acostumats, quan arriba el Reis Mags al Pare Noel, el reben a la platja de vacances.
També diu una cosa, que avui a l'Obelisco hi hauria gent a 40 sí, sota 0 sí. O a 50 graus, eh?
L'Obelisco no, està a l'Antàrtida, Ivan.
I a qualsevol hora, és igual.
Anem amb el Damià López, doncs, a l'estadi de l'Usail. Damià, a veure, primeres reaccions d'aquesta victòria.
Sí, aquí continuem a la zona mixta, en un moment d'impàs. Abans d'escoltar Scaloni, deixa'm saludar Don Federico.
Home, Federico.
Sí, buena noche, ¿no? Contento de la alegría de Argentina y como esta exhibición de Messi levanta un pueblo argentino que está soñando despierto y está a un paso de la gloria.
Bueno, Federico, antes que nada, esto es una auténtica maraña, ¿eh? De periodistas, esta zona mixta, incluso la gente de la FIFA un poco aquí nerviosa para poner orden. Realmente esto es una auténtica locura.
Sí, sí, y bueno, se está generando esto también con lo que genera este equipo, ¿no? Y sobre todo con Lionel Messi. Vemos que hay periodistas que los primeros son mixtos no aparecían, de todo lado del mundo, no solamente de habla hispana. Bueno, eso es bueno también. El tema es que cuando hay más gente que me habla menos idioma español, más complica el trabajo. Pero bueno, todos tienen el mismo derecho a trabajar.
Bueno, te veo feliz, pero no sé si ese 3-0 como que te parte un poco. No sé si hubieras preferido que Argentina hubiera ganado, pero por menos goles, sí, y que Croacia hubiera salido menos herida.
Claro, yo considero que Argentina siempre de menor a mayor, de menor a mayor, y espero que no haya llegado al techo en esta instancia. Portugal lo llegó, 6 goles a Suiza y afuera. España llegó muy rápido, con 7 a Costa Rica y afuera. Considero que cuando uno va goleando, después se queda sin pólvora para otros partidos. Pero creo que Argentina merecía ganar un partido tranquilo, con Australia hasta el último suspiro, con la que tapó Diego Martínez, con Países Bajos ni hablar por penal y todo lo que significó el empate agónico justamente viejos. Al fin Argentina gana un partido con tranquilidad. Semifinal no, pero bueno, creo que también soy de mesura contenida. No me quiero subir al caballo de la euforia de que ganó 3-0 y que es candidato. Sigo creyendo que Argentina todavía tiene un poquito más para demostrar y un trecho largo que recorrer si quiere la Copa.
¿Tú quieres Marruecos, no? Para ganar al teóricamente más fácil, ¿o quieres una final potente ahí con Francia?
No, vos es que me confundo un poco, porque Argentina, la única derrota fue con un país árabe, pasional, sanguíneo, como fue Arabia Saudita, y Marruecos lo es. Hemos visto que están como locos en el estadio. Si hablamos por equivalencias futbolísticas, claro que elijo Marruecos. Pero bueno, no vendría mal una especie de revancha con Francia. De todas maneras, siempre elegimos el que no sea tan fuerte. Y Francia, sigo creyendo que es un equipazo. Que ya Inglaterra ganó una final y que tiene muchísima contundencia, no el brillo de antes, pero tiene figuras estelares.
Y por último, Fede, cuéntame un poco como periodista argentino que has venido aquí a cubrir el Mundial, ¿cómo se avecinan estos 2-3 días de previa? Va a ser una auténtica locura, ¿no? Como cobertura ahora vienen días increíbles.
Claro, y sobre todo en nuestro caso que tenemos 4 cordobeses. Recordemos que está Cuti Romero, Julián Álvarez, que fue la gran figura hoy, que es de la ciudad de Calchín. Recordemos que está Paulo Dybala, que tuvo minutos, que es de Laguna Larga. Nahuel Molina, que es de la localidad de Embalse, que también tuvo una buena copa, ¿no? Incluso con gol. Y bueno, así es Córdoba, ¿no? Que también tiene aportes a los mundialistas. José Luis Cuchufo en el 86, en el 78 con Mario Alberto Kempe, con Gallego, con otros jugadores también. Así que bienvenido sea también de que Córdoba pueda también escribir su nombre. Entonces de Córdoba nos están llamando, nos están escribiendo, porque justamente tiene de sus 4 participantes, 3 son titulares y muy protagonistas, sobre todo en el caso de Julián Álvarez.
De Córdoba para el mundo. Gracias y felicidades.
Escolta, importamos uno, la milonguita Juan Carlos Heredia.
Podem parlar amb ell un moment, Damià?
También Bernardo Patricio Cos, jugó apenas 2 años en Barcelona también, en los años 70. Y bueno, que Córdoba también pueda seguir siendo global y de a poco lo está demostrando, pero falta el último escalón, que es el más difícil, la gran final.
Gracias, nos vamos viendo estos días.
Gracias, Damià. Abrazo, saludos.
Gracias. Damià, perdona. Sí. Podem parlar un moment amb el Federico? El pots recuperar un moment? Aviam si el puc saludar.
I tant, i tant. Fede, espera, que te quieren saludar a Aleix, que ayer te hizo la entrevista de la radio. Sí, sí, cuenta un segundito.
Vale. Federico.
Hola.
Bueno, hola, Federico.
Hola.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Mucho gusto.
Muy bien.
Feliz acá, por supuesto.
Bueno, felicidades, ¿no? Medio corazón ganó hoy, ¿no? O 3/4 partes del corazón ganó.
Sí, no, 3/4 partes, sí, sí. Bueno, ojalá ahora vamos a alentar a Croacia para que llegue al tercero del podio, ¿no? Pero igualmente Argentina es la gran ilusión. Estamos soñando despiertos. Igual euforia contenida, te diría, ¿eh? Vamos a guardarnos algo de corazón para el desahogo si es que llega el fin de semana. Mientras tanto, imposible celebrar. Les comento que en Córdoba nos están llegando imágenes y videos. Están todos como locos en Córdoba y Argentina, poblando las calles con festejos.
Claro.
Acá, 1 de la mañana ya, pensamos en dormir y nos están invadiendo mensajes y eso ha generado Messi y este equipo.
Claro, claro. Ahora iremos nosotros en directo a la Plaza del Obelisco, a Buenos Aires, imagínate. Bueno, oye, Federico, me dejaste alucinado ayer, nos dejaste alucinados ayer con tu capacidad para recordar lo de las capitales del mundo. Entonces, ¿te podemos hacer, ¿te podemos hacer solo tres preguntas, Federico?
Ningún problema, sí, sí, sí.
Venga, va. Pou, aquest tio se sap totes les capitals del món, de tots els països, val? Llavors, tireu-li al país que vulgueu.
És...
¿No?
Pero tratemos de hablar, si me escuchas bien.
Sí, sí, yo perdona, yo te digo la primera. A ver, capital de... Es que te la voy a hacer difícil, Federico.
Bueno, tratemos de que sean países reconocidos por la ONU, ¿no? No empecemos a buscar un equipo que sea, que arman una bandera y creen que son un país.
Vale, vale, vale. Porque si yo te digo un país que es Eswatini...
Eswatini es la ex Swazilandia, ahí está en Sudáfrica, y la capital... Todos sabemos que es un babane.
Bueno, ¿alguien le quiere tirar una a Federico? Eres un artista, de verdad. Es que, de verdad, me está alucinando esto. ¿Qué?
Si las vas a ver todas.
Es insuperable, pero es insuperable.
Pero ¿cómo puede ser? No sé, Guyana, Federico.
Guyana es Georgetown, justamente aquí en Sudamérica, nuestro vecino del norte.
Sí, que era fácil, esta era fácil. Brunei.
Brunei, lo dije ayer, es Bender Seri Vega One. Me la preguntó Damián. ¿Le doy una chance más?
Mira, yo a Brunei.
Vale, Pou.
Me acuerdo de la de ayer.
No, tira-li una. No, però m'agrada molt perquè, a més, vull dir, absolutament, és el Messi de les capitals.
Però és que
ahir... Va sobradíssim.
Ahir li vaig tirar Kiribati, d'Oceania, i me la va treure.
Andorra.
També li van dir ahir. No, aquesta no. Sí. Espera.
I a veure si sap la capital de Mongòlia.
La capital de Mongolia es Ulan Bator, muchacho.
Bueno, oye, Federico Jelic, eres un artista. Un abrazo muy grande, suerte para Argentina y para ti.
Yo les agradezco a ustedes por el respeto y la generosidad para conmigo y para los argentinos. Y tienen, Damián, acá un gran embajador. Lo que consideren necesario, estaremos a disposición, muchachos.
Molt bé, gràcies. Federico Gelis, quin gran descobriment que ha fet el Damià, aquest periodista argentino-croat que se sap totes les capitals del món. Em sembla brillant, és que em sembla brillant, brillant. A veure, podem anar a Buenos Aires? Sí, hem recuperat la connexió? No, encara no, Ara anirem a Buenos Aires. Doncs mira, Damià, anem a escoltar veus d'això que deia, Mescaloni, que ha fet declaracions molt interessants. Clar, el Damià ara deu estar abraçant Sant Federico Gelis i aquestes coses que passen a la zona mixta, no?, entre companys argentins.
Estava pensant, jo tenia un company aquí al Mundo Deportivo, sí. Un dia el podíem encarar amb aquest senyor perquè sabia tots els capitals, se sabia de memòria totes les parades del metro de Lisboa, no em preguntis per què, te la recitava sencera i et recitava també la llista de tots els, per ordre, de tots els presidents dels Estats Units. Coses així, entre altres fricades.
Déu-n'hi-do.
Fa uns anys, l'Albert Om, quan feia el club, el programa TV3, sí. va fer un parell o tres de jocs amb això, de coses que se sap la gent de memòria, que entre cometes no serveixen per res, diguéssim, que te la sàpigues, però que per la raó que sigui, te la saps de memòria. I va començar sent una secció d'un dia... I va donar tant joc que em sembla que ho va acabar fent un parell o tres de vegades. I hi ha gent que se sap això, no? Com lo de les parades de metro de Lisboa, que dius, com? Doncs hi ha molta gent que té informació d'aquesta absolutament gravada al cervell per sempre més i que no saps ben bé d'on surt.
Jo durant...
Per exemple, l'Albert, sí. Aleix, se sabia en el seu moment, se sabia les lletres d'inici i de final de cada tom de l'Enciclopèdia Catalana.
Què dius?
Saps allò de A a B... Doncs se'l sabia tot.
Hòstia, és bona.
És una fricada, doncs... I sí, era així.
Sí, sí. Jo, en el meu cas, jo durant molts anys hagués pogut recitar qualsevol resultat del Barça de qualsevol partit de les últimes 10 temporades, potser. Tu em deies el rival, Barça o Osasuna? Al Camp Nou, temporada 12-13, i t'hagués pogut recitar com anaven vestits, els gols i qui els havia fet. Ara he anat perdent la memòria amb els anys. Per tant, no jugarem això, no?
I amb la nit.
Ja amb la nit, també, sí. Damià, t'hem recuperat aquí a la zona mixta de l'estadi de l'Usail. Dèiem, anem a escoltar algunes veus interessants d'Escaloni, de Messi, fins i tot també que ha parlat en roda de premsa.
Sí, mira, t'explico que la situació ara mateix, un cop ja hem deixat a l'amic Gelic a l'espera de la pròxima tanda de preguntes, que quan vulguis m'ha dit que està a disposició per quan vulgueu, és que està a punt de parlar Luka Modric, que està parlant per una muntanya de periodistes croats i farà una aturada doncs aquí a la... Vaja, on hi som tots els periodistes, les desenes de periodistes que parlem idioma espanyol. Estem agrupats així, moltíssims argentins i també la resta, així que en qualsevol moment interromprem i veurem si el podem escoltar en directe i si no el recuperem després. Però mentrestant et recupero un tall que a mi em sembla d'impacte, molt important, i és que li hem preguntat a Lionel Scaloni si després de l'actuació d'avui i de Messi en aquest Mundial, se'l pot considerar ja el millor jugador de tots els temps. I atenció al que ha respost Scaloni.
A veces parece porque somos argentinos que lo decimos y pecamos un poco de decir, bueno, de egoísmo porque es argentino decir que es el mejor de la historia, pero creo que no hay ninguna duda. Yo lo vengo diciendo hace mucho y yo tengo el privilegio con mi cuerpo técnico y estos jugadores de poder entrenarlo, de verlo, y es emocionante. Es emocionante porque cada vez que lo ves te genera algo, le genera algo a sus compañeros, le genera algo a la gente. Es una suerte y un privilegio que tenga puesta la celeste y blanca.
Doncs queda clar.
Home, que ho digui el seleccionador argentí per damunt de Maradona, parant molts debats, o com a mínim deixant clar que per ell el millor jugador de la història és Messi, em sembla una declaració molt important.
Sí, sí. Sens dubte, sens dubte.
Per cert, un segon, Aleix, aviam. Si para Modric aquí, doncs compta perquè Modric, després de haver parlat pels mitjans croats, no farà una aturada pels mitjans espanyols o que parlen idioma espanyol. Doncs no, se'n va, se'n va. Això, doncs, de vegades passa. Modric ha parlat pels mitjans croats, no ho fa pels idioma espanyol ni tampoc pel que estic veient ara, continua fent el recorregut pels mitjans que parlen anglès. Així que fins aquí la compareixença o la no compareixença de Luka Modric, que ha complert el compromís que tenia amb FIFA, però que no ha volgut extendre's més. Em sembla també significatiu. Bé, l'home ve de perdre una semifinal d'un Mundial i no ha volgut fer més declaracions. Per tant, continuem amb Lionel Scaloni, que parla del suport, com sempre incondicional, de l'afició albiceleste.
Es muy difícil no ir de la mano. En los momentos difíciles, cuando perdimos con Arabia, la gente estaba con nosotros. Nosotros sentimos el apoyo de la gente y eso es inigualable. No sé, a lo mejor si está en otro lado suena como a político, pero acá en la selección no existe eso. O sea, existe que todos tiremos para el mismo lado, todos queremos el bien común y no hay hinchas de ningún club. Somos todos hinchas de la celeste y blanca, y que disfruten y ya pensaremos en el domingo.
I li han fet la pregunta recurrent que mai es respon sobre el possible rival a la final, si prefereix França o Marroc. Aquesta és la resposta d'Scaloni.
La verdad que no, nunca fui de buscar rival, el que toque tocará, los dos merecen estar ahí. La verdad que son dos grandes selecciones y bueno, estaremos viendo quién es el rival.
Doncs això, estaremos viendo quién es el rival demà a les 8, França-Marroc. Mira, tornem un moment a Buenos Aires, a la plaça de l'Obelisc. Ara sí que hem recuperat la comunicació amb la Berta Reventós, la corresponsal de RAC1 a l'Argentina. Berta, hola, estàs per aquí,
Hola, ara sí. Ara em sentiu?
Em sentim bé, perfecte. Descriu-nos, dèiem, el que s'està vivint a l'Obelisco.
Doncs a l'Obelisco, que és un punt de trobada mític per les celebracions esportives, és la cruïlla entre l'avenida 9 de Julio i l'avenida Corrientes. Està plena, abastada gent, és una bogeria, hi ha milers i milers de persones celebrant, gaudint, fent una festa, cantant la ja mítica Muchachos, aquesta cançó que ja cantava abans. És espectacular com ho estan vivint, estan veient la final ja davant seu, i realment he de dir, sentia ara que deia Scaloni que han passat bones eleccions, no sé què, però realment els argentins volen jugar contra França per una qüestió, jo crec, d'orgull, de trobar-se contra el rival més potent, la selecció que té tots els números, no?, de guanyar, i estan aquí amb una eufòria bestial.
Tallant els carrers, no? Entenc que hi ha cotxes o no, hi ha claxons...
No, està tot completament tallat. El que sentiu de fons són aquestes, com es diu, com aquestes trompetes que es venen pel carrer, es venen banderes, es venen samarretes, venen barrets, es ven de tot. I evidentment, el protagonista d'avui és Leo Messi. La gent està enamorada d'aquest Messi. Diuen ells amb més caràcter, més com el Maradona, més doncs, que està dient les coses que realment tota la vida ha pensat, però que sempre s'ha callat per una qüestió de caràcter, de correcció, i que ara està doncs, amb tot, no? Amb tot, sense cap filtre, perquè és el seu últim Mundial, ho tenen claríssim, i per això també estan tan contents, perquè és l'últim Mundial de Messi, volen arribar fins al final, estem a les portes de l'estiu aquí, i l'ambient és de final de curs nostre, seria com el nostre maig-juny, ara aquí, i a més és cap d'any, bueno, és tot una eufòria per molts motius. El país també està en un moment molt difícil a nivell econòmic, llavors el futbol està sent una gran alegria aquests dies pels argentins, i realment és una cosa on es troben tots, no hi ha discussió, la selecció argentina ho és tot en els moments de partit, tot s'atura, la feina s'atura, les escoles s'aturen, i el trànsit a la que és l'artèria més gran de la capital argentina és inexistent, perquè està tot tallat per celebrar aquesta gran victòria.
Normal, normal, perfecte. Qualsevol novetat ens ho fa saber i tornem a Buenos Aires. Gràcies, Berta. Fins ara.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Vinga, fins ara mateix. Sona així l'himne d'Argentina, per exemple, el que... L'himne a l'inici és una mica lent, no? Però després es va animant, i aquest "O juremos con gloria morir" final, el canten amb aquella passió els argentins cada cop que ha sonat al Mundial de Qatar. A l'Arc de Triomf, saperes que...
L'himne aquest, l'autor de la lletra, era López i Planas, era fill de catalans.
Ah,
sí. Aquí la dada que em va explicar un cop el gran Ramiro Martín Llanos.
Comença dient "Oid mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad", i acaba dient això "O juremos con gloria morir", que és una mica el que passa al camp, no?, també,
sí,
a vegades.
Sí, sí,
juremos
sí.
Con gloria morir. A l'Arc de Triomf, deia, saperes, més gent o què, aquí a Barcelona?
Sí, la gent continua aquí aplegada, eh? Aquí no hi ha ningú que marxi, tot i que comença a ploure, per tant, veurem si això igualeix una mica la festa, tot i que ja et dic jo que aquí hi ha gent que acabarà molt tard i gent que continua enfilada aquests fanals que hi ha a cantó i cantó.
Què canten?
Mira la cançó del Brasil, la de aquella del Mundial del
2014.
Mira.
Ah, sí.
No vamos a olvidar. Ara, aquí anem repassant tots els kits. A veure, deixem...
Una miqueta de
cap. Què tal? Bona nit, bona nit.
Bona nit.
Com va la nit, la celebració?
Molt bo, molt bo. Muy, muy contento estar aquí con mis amics catalans. Va, argentins també.
Sí.
Mais... estoy muy feliz. Argentina a la final de la Copa Mundial. Muy bien.
¿Diumenge qué?
¿Diumenge? ¡Ganamos, boludo! ¡Ganamos!
¡Sí o no!
Sí, ¡ganamos! Sí, 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 ganamos.
Escolta, ganamos una pregunta. Sí. Si s'ha de fer avui. Sí. Si guanya Messi aquest Mundial, la comparació amb Maradona, què? Es pot...
No. Messi, Maradona, iguales.
Val.
Muy bien. O sea, están ahí iguales. Es que Messi se lo merece. Con el Barcelona la remó mucho y ahora está acá con la Argentina, se lo merece.
El Mundial que està fent fantàstic, no? Sí. La jugada d'avui és per la història.
Molt, molt per la història. Però el domingo, diumenge...
Sí, què passarà?
Vas a ver el que va passar.
Contra França o contra Marroc?
Contra França.
Sí?
Francia. Sí, sí. Francia, molt bé, va bien. Yo creo que le va a ganar a Marruecos.
Ahora, ¿qué pasa?
Así que va a ser un partido difícil, pero va a ser un partido difícil.
Ja ahora, está, sí. Deixem-ho així.
No el traiem d'aquí.
Moltíssimes gràcies. Sí, sí. Bona nit. Bona nit.
Està fent efecte. Està fent... Sí, que mira, bobo, no? Està fent efecte tot, eh? Saperes, ja està fent efecte tot. Sí, la festa, sí, l'isotònic...
Home, no. Aquí hi ha de tot menys aigua, aquí a l'Arc de Triomf. Deixa'm que acabi només amb una frase d'un paio que hi ha aquí penjat també d'un fanal, que diu: "Dios creó el universo, Messi creó el futbol".
Molt bé, molt bé. Ara tornem, saperes. Dos quarts de 12 i 3 minuts. Pou, fa farum a campiona l'Argentina després del que has vist avui?
Jo ho comentava durant la transmissió.
Si parlem només de futbol, jo crec que encara és massa d'hora, i que si la final és contra França, estem parlant d'un partit d'una dificultat màxima, perquè jo crec que França té més talent que l'Argentina, té més jugadors desequilibrants, més jugadors capaços de guanyar-te la final amb un cop de geni, i per tant estaríem parlant d'una final descomunal i d'exigència màxima per l'Argentina. Per tant, si parlem només de futbol, només és un partit, però quin partit si es classifica França? Si es classifica el Marroc, futbolísticament, de cop i volta l'Argentina passa a ser favorita absoluta, i també a veure com gestiones un partit que només pots perdre, perquè ja tothom donarà per fet que l'has guanyat, i ja hem vist que altres vegades en la història, quan això passa, no és fàcil d'encarar-s'hi. Però si parlem d'aquest element extrafutbolístic que a vegades es palpa en els campionats, d'aquesta, jo deia durant la transmissió, aquests arguments més esotèrics, que si l'energia, que si el moment, que si les sensacions, jo noto una Argentina, això, no?, de perdre el primer partit i que tothom els defenestrés, i en canvi des de dins dir calma, sabem on som, ens recuperarem, d'anar de menys a més, de ser capaços de classificar-se després de partits duríssims, el que va passar l'altre dia contra els Països Baixos, jo crec que és molt significatiu. El que li he vist fer avui a Messi després de marcar el gol del penal, amb aquest lideratge futbolístic tan rotund, no sé, hi ha coses més enllà del futbol que em fan pensar que és el Mundial d'Argentina. Però, evidentment, s'haurà de jugar una final, i si és contra França pot ser una senyora final. Però jo feia un cert paral·lelisme, salvant totes les distàncies, amb l'Espanya del 2010, no?, que també comença perdent, i després la cosa va a més, i hi ha moments on sembla que pots quedar fora i no quedes, i aquell partit contra Xile, no, vull dir, hi ha situacions on hauries pogut quedar perfectament fora, però que al final doncs tot et va a favor, i per detallets continues viu, i després acabes imposant una certa superioritat futbolística. Evidentment, jo crec que aquell equip era millor futbolísticament que molts dels rivals, però veig una Argentina ara mateix molt sòlida. Sí.
Tu, Edu?
Sí, jo, a veure, el partit d'avui, tots ahir dèiem que era molt incert, no?, que podia passar qualsevol cosa, i ha estat el partit més còmode que ha tingut l'Argentina en aquest Mundial. A partir d'aquí vol dir que el que pugui passar primer demà, on òbviament el més lògic és que guanyi França, però ja hem vist en aquest Mundial que pot passar, que hem vist moltes sorpreses, i que Marroc pot donar la sorpresa, però si ens haguéssim de jugar diners tots apostaríem per França. I de cara a aquesta hipotètica final França-Argentina, ho veig una mica com el Pou. Amb arguments futbolístics, França és millor equip, és més sòlida, té un 11 inicial molt més equilibrat que no pas l'argentí, té Mbappé, que també és determinant gairebé com ho és Messi, però després hi ha aquestes coses del futbol que no es poden explicar, i que ho hem vist avui i que estem veient amb Argentina. Llavors això fa que estigui, que el pronòstic sigui pràcticament de 50%, i que sigui molt, molt difícil poder dir qui guanyaria en cas de que França guanyi demà a Marroc, qui guanyaria aquesta final França-Argentina. Per tant, serà molt emocionant, i els que en aquest cas la viurem sense haver de treballar, com és el meu cas, tranquil·lament, doncs com a espectador, sembla ara mateix una de les millors finals possibles. Estàvem tots fent càlculs, tots somiàvem amb aquell Brasil-Argentina, si s'hagués donat, que era molt difícil perquè totes dues apuntaven a la mateixa part del quadre. Després Brasil ha caigut, però fora d'aquest Brasil-Argentina, jo crec que Argentina-França és possiblement la segona millor final que podia tenir aquest Mundial.
T'agrada diumenge a les 4? T'ho dic perquè és una final de sobretaula, no? De fer un bon dinar amb els amics, si no has de treballar, tu, a les 4 de la tarda.
Que més tard estaria millor, però bueno.
Toni, com la veus tu, i si fa fàrum de campiona o no l'Argentina?
Necessito veure la segona semifinal, perquè ara estem d'alguna forma com, podríem dir, com de pujada. Hem vist una Argentina que ha controlat el partit, que ha guanyat bé, per tant, és cert que ara hi ha un punt de irracional que et fa portar que és favorita. Però clar, si França demà guanya 4-0 a Marroc jugant bé, les sensacions al moment ens porten a pensar que Marroc que França és més favorita, però si França ha de necessitar d'una pròrroga i un gol de rebot per fer caure el mur del Marroc, llavors anirem més reforçats. Al final, al Mundial també el que passa és, en funció de cada partit,
pugen les accions a la borsa. De fet, a quarts de final les accions de França baixen una mica perquè juguen malament contra Anglaterra. Anglaterra juga millor que ells a la segona part. Anglaterra mereix guanyar. No és un bon partit de l'equip francès, no és un bon partit de Kylian Mbappé. O sigui, Anglaterra, que té molts arguments futbolístics, els desactiven bastant bé. Fins i tot hi ha un moment del partit contra Polònia en què no acaben d'estar tots fins. Llavors, sempre en França hi ha aquest punt de que tenen grans jugadors, però que deixams també a vegades té algunes decisions una miqueta d'entrenador que va sobre segur i que no acaba de canviar els partits. Llavors, clar, si demà França guanya bé, bé, estaríem parlant també d'una fita històrica. No hi ha cap equip que revalidi el títol des del 62.
Sí, a Brasil, no?
I només en la història ha hagut un entrenador que ha revalidat el títol dos cops, és Vitorio Puig el 34 i el 38, per tant, Didier Deschamps està molt a prop de fer història també, perquè Brasil canvia d'entrenador del 58 al 62 i ens hauríem d'anar a Itàlia dels anys 60. Però mira, a mi no totes les porres com han preguntat, des del començament he anat dient que seria Argentina campiona. Per què? Per el que vaig veure a la Copa Amèrica. Aquest punt de motivitat, de grup unit, de grup que sap patir, els mundials, a vegades... més que un equip que jugui molt, molt, molt bé, són les grans famílies, els grans grups units, que llavors tinguin qualitat. I aquesta Argentina li veig alguna cosa de grup unit, que hi ha molt bona relació entre els jugadors, que no s'ha dividit, que tots remen en la mateixa direcció, amb un entrenador que ha caigut a peu, que ha crescut amb ells, que ningú confiava en ell i ha acabat guanyant-se la complicitat dels futbolistes. I, o sigui, hi ha alguna cosa en aquest combinat argentí que em feia pensar al començament del Mundial que hi són els favorits. Però bé, també vaig dir que la revelació seria Sèrbia.
Sí, i et vas quedar curt. Ja, aquí,
això li vaig sentir a més d'un entrenador dir-ho.
Tampoc sabíem que Sèrbia dedicaria el vestidor a fer una mica de premsa rosa i fotos les banyes entre ells, que sembla que tampoc no va ajudar gaire a la convivència.
Sí que hi ha hagut alguns articles que expliquen això, no?
Sí. Això tampoc, si ho hagués sabut de primeres, potser no ho hauria dit.
Estava veient que, perdona, la figura Scaloni també mereix una reflexió i un tema interessant, perquè recordem que quan el van nomenar, ell era un dels assistents. El 2018 es van quedar sense entrenador, no tenien ni idea de per on tirar, i el van posar de forma interina. I van anar fent partits, van anar tirant, i van trigar molt, molt de temps en dir, bueno, va, deixa de ser interí, i és el seleccionador. Però es va quedar com de casualitat el càrrec. I Scaloni, que ningú comptava amb ell primer ni com a entrenador i segon com a seleccionador, que és un tio que si truques a la Corunya t'explicaran mil històries, és un dels amb tot el que hi ha del Superdepor, Mauro Silva, Bebeto, Fran, el tio més estimat per la gent de la Corunya és Scaloni, pel seu caràcter, per com era, extrovertit, és increïble, viu a Mallorca.
Sí.
I allà, bueno, es va quedar, i recordo que en un viatge de la selecció espanyola, quan jo feia selecció, ell va viatjar amb nosaltres perquè venia, com era un dels tècnics de l'Argentina, va venir a veure Espanya, allò com... vaig comentant el partit amb nosaltres, amb la premsa, l'avió, com un mes.
Un tio planer, vols dir.
Un tio del més normal del món. I, precisament, aquesta forma de ser seva ha aconseguit fer aquesta pinya, fer aquest grup, i més enllà de tàctiques i històries, de saber trobar el lloc de Messi dins de selecció, el tio amb el que ningú comptava, de moment ha portat l'Argentina a la final del Mundial.
I el tarannà, no? El tarannà que transmet a la sala de premsa.
Avui hi ha hagut una imatge, no us l'heu vist, quan comença a fer... Primer, aprofita la semifinal del Mundial per fer jugar tots. Amb els que han intentat avui han jugat tots, excepte els dos porters suplents. Ha aprofitat per donar minuts a Foyth, a Dybala,
a
Correa, tots els que no havien jugat un minut, ha aprofitat la semifinal, com anaven tan sobrats, per fer-los entrar. Llavors, quan substitueix a Julián Álvarez, no entra Lautaro.
Que ara parlarem de Julián Álvarez,
Que era el titular quan va començar el Mundial. I Lautaro és el que s'aixeca i espera, i es fot una abraçada ja amb el Julián Álvarez, el tio que li ha tret el lloc i que avui el deixa sense minuts a la semifinal del Mundial. L'abraçada entre ells dos et diu el que és aquest vestidor.
Lautaro ja ha fet el seu Mundial marcant el cinquè
penal. Sí, però
contra...
Lautaro avui segurament dius, pues jo ja vull jugar uns minuts. I no, el tio es queda suplent, ha perdut la titularitat, potser no jugarà a la final del Mundial amb el que ha somiat tota la vida, però va allà a abraçar el tio que li ha tret el lloc. I això diu molt de com està el vestidor ara mateix a Argentina.
Si Marroc elimina França, la final serà entre dos entrenadors que van jugar al Racing de Santander.
Bueno, vam entrevistar Miguel Ángel Portugal, que era el seu entrenador al Racing diumenge, i ens va explicar històries de com eren els dos al vestidor.
Van ser persones que han fet un camí molt, molt sorprenent els dos per arribar fins a aquella diferència, òbviament, de Didier Deschamps, que mira, que ens en posem com a futbolista va ser majúscul. Però no sé, Scaloni més, quan arriba, hi ha aquell moment que hi ha eleccions a la Federació Argentina de Futbol, les eleccions són impugnades perquè hi ha més vots que votants. s'han de repetir, generen un buit de poder. Llavors és aquella, es torna d'aquell desastre a la Copa Amèrica que s'ha organitzat tan malament que fins i tot Messi es queixa de l'avió i dels hotels que els han posat. Hi havia un moment de caos absolut que, és, que semblava que Messi que ho deixaria. I,
de fet, ho deixa un temps.
Sí, sí. Després de la que perden la segona final contra Xile, Estats Units ho perd, llavors torna i aquí l'equip està totalment trencat i Scaloni entra i mica així com un pedaç i ha acabat consolidadíssim i a més transpua molta calma, no com a Aymar que el primer dia el veiem angoixat, ell transmet molta calma i mira, l'Argentina ara mateix ha trobat un heroi totalment inesperat, un altre Lionel.
Totalment. 3:15, ara m'agradaria que féssim un petit comentari sobre Julián Álvarez, no? Que jo al City l'havia vist poc, però l'he descobert en aquest Mundial i apunta molt bones maneres. Hem de fer una pausa primer, però us recordo que, igual que estem fent el Superesports tant dissabte com diumenge, i ahir el tu diràs, avui també sortegem entrades pel Masters final del World Padel Tour, que es fa al Palau Sant Jordi a finals d'aquesta setmana. Les entrades estan buscadíssimes. Ahir el Nacho Palencia, el redactor en cap de World Padel Tour, ens deia que es viurà un rècord dissabte a les semifinals. 12.000 persones veuran en directe pàdel al Sant Jordi. Això no s'ha aconseguit mai a la història. El rècord són 11.000 a Dubai. Per tant, se superarà el rècord mundial d'assistència en un partit de pàdel i serà al Palau Sant Jordi aquest dissabte en les semifinals. Ahir vam sortejar tres entrades dobles per les semifinals. I avui, si aneu a @esportrac1, al compte de Twitter, estem sortejant 3 entrades dobles per la final de diumenge del World Padel Tour que es fa al Palau Sant Jordi. Aneu a @esportrac1 i allà us expliquem què heu de fer si voleu entrar en el sorteig d'aquestes 3 entrades dobles per la final del World Padel Tour. Sé que ets un gran amant i jugador del pàdel, Joan Maria, per tant, compte, que estan aquí a casa aquesta setmana.
Ho tinc molt present, fes-me cas.
Sí? Ja aniràs, eh?
Sí.
Molt bé, no te'n perds, clar.
Per poc que pugui, sí.
Molt bé. A més, jugava molt bé el Joan Maria. Podria estar jugant al World Padel Tour si volgués, perfectament. Però
no fotis, sí. No fotis.
Però tenim aquí amb contracte RAC1, per tant, no pots jugar-lo. Va, ara tornem. Fem una pausa i de seguida continuem en aquesta nit de ràdio avui, després de la classificació de l'Argentina, amb més punts de connexió i escoltant encara més veus amb el Damià López des de l'estadi de Losail.
Tu diràs amb Aleix Pariser. La Caixa regal òpera del Liceu, el regal estrella d'aquestes festes. 6 òperes i 3 ballets per escollir. Tosca, Macbeth, Parsifal. 2 entrades premium per només 195 euros. I de regal, una subscripció a la temporada digital Liceu Plus Live. Entra a liceu.cat i compra-la ara.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
La màgia existeix. Ho sé perquè he conegut un trencabola. I que hi ha més màgia que això?
Ara, fer les compres al Corte Inglés et semblarà màgia. No hauràs d'anar carregat amb bosses. Podràs triar el punt on recollir tot el que comptis. Ja empaquetat i sense cost addicional. És màgia. És Nadal. És el Corte Inglés.
RAC1. Aquest dimecres les semifinals del Mundial es juguen a RAC1. A les 8, França-Marroc. L'actual campiona i la gran revelació s'enfronten per un lloc a la final. Viu el partit en directe a RAC1 amb Xavi Puig, Jaume Molló, la narració d'Edu de Batlle i els comentaris de Marc Guillén i Fel Feixedes. I per rematar-ho, tu diràs fins a 1 de la matinada amb Aleix Pariser. Aquest dimecres el Mundial es juga a RAC1 amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
Rudolf, no marxis, que no arribaré a temps a entregar tots els regals. No m'ho facis, això.
Tranquil, Pare Noel. A Garatge Central, Fort Nicolás i Tarraco Center tenim la solució. Ford Focus amb entrega immediata perquè tothom pugui tenir el seu regal a temps. I amb un descompte especial de Nadal. Garatge Central, Fort Nicolás i Tarraco Center. L'equip líder de concessionaris Ford a Catalunya.
T'esperem el diumenge 18 de desembre a la 6a edició de la cursa Barcelona en marxa contra el càncer, al Parc del Fòrum. Col·labora amb l'Associació contra el Càncer a Barcelona. La teva inscripció ajudarà la recerca contra el càncer. Inscriu-t'hi a barcelonaenmarxa.org. Aquesta cursa la guanyem entre tots. Tu, per qui corres? Amb l'avituallament oficial sostenible d'Aigües de Barcelona.
És temps de celebrar i a Supermercats Plus Fresc t'oferim un gran assortiment de productes en oferta.
Galets de Nadal al Pavo, segona unitat al 70%. Brou Aneto de carn d'olla, segona unitat amb 70% de descompte. Cava Raimat Brut Nature Eco, segona unitat al 50%. I recorda que t'ho portem a casa. També pots fer la teva compra online. 7 botigues a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
A Sarsa Volkswagen fem ferm el nostre compromís amb els clients. Si vols un Volkswagen Tiguan, el trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Sí que tenim vehicles. Trobaràs el teu cotxe nou. Sí que gaudiràs d'entrega immediata. Digues sí al teu nou Volkswagen Tiguan avui mateix. Aprofita ara. Unitats limitades. Només a Sarsa Volkswagen a Manresa, Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Vic.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat. Tu diràs, amb Aleix Parisé.
Aconsegueix amb La Vanguardia dues cassoles Cocots Castell valorades en 159 euros de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't les dues cocots ideals per cuinar, daurar i enfornar. Gràcies al seu acabat les pots presentar directament a taula. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i prepara les millors receptes d'aquestes festes amb les Cocots Castell.
RAC1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al món.
Serà insuperable.
Aquest any Nadal caurà el 23 de desembre. Amb Jordi Basté dalt l'escenari del Palau de la Música Catalana amb totes les veus de RAC1. Un munt de convidats i moltes sorpreses. Sí, aquest any també serà Nadal al món. El divendres 23 de desembre us esperem a tots al Palau de la Música Catalana per celebrar que és Nadal al món. Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu El Món a RAC1, de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia. RAC1, tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unió Suïssa Joiers, Fried Rabbit, Torrons Vicenç i Previsora General.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
51.896 51896
sèrie
32032.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC1, tu diràs. Amb Aleix Parisé.
Vuit minuts i la mitjanit. Ha vingut moltíssima gent amb moto avui a la ràdio, tot i que plovia. I estan molt contents perquè tenen 3 anys de manteniment inclòs amb la Honda Plus Go. És una tranquil·litat que tenen. 3 anys.
M'interessa.
T'interessa, no? Tu també tens moto. Doncs,
Honda,
3 anys amb... Sí? Tens Honda?
Ja em mullaré ara, però sí.
Va, no,
sentia les aperes dient que està plovent.
No, ara anirem amb els aperes un moment, a veure si plou o no. Doncs això, Honda Plus Go, de la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona, t'ofereix aquesta tranquil·litat de tenir 3 anys de manteniment inclòs i tots els avantatges. Ho podeu descobrir a Honda Plus Go anant a qualsevol dels locals de la xarxa oficial de concessionaris Honda a la província de Barcelona, perquè així només us haureu de preocupar de gaudir de la vostra moto. A veure, he de tornar amb el Damià a l'Usell i hem d'anar amb els aperes a l'Arc de Triomf, però primer, si voleu dir alguna cosa molt ràpid, algun comentari, Joan Maria, Edu i Toni, de Julián Álvarez, aquest nano. A mi m'ha sorprès molt en aquest Mundial.
A mi no. perquè sóc molt friqui de futbol argentí, feia molts anys que seguia el River de Gallardo, i la forma en què rebenta la porta a l'Argentina va ser igual que ho ha fet ara amb la selecció. Un dels primers partits que juga és un superclàssico contra Boca, fa dos gols i s'inventa un des de fora de l'àrea amb un xitxarro espectacular, que és un tipus de gol que encara no l'hem vist, que també pot xutar des de fora. Un nivell de confiança altíssim, s'associa molt bé, transmet molta calma, pot jugar en diferents posicions. A River havia arribat a jugar amb un altre nou per davant i podia jugar per darrere, caigut en banda, i és un futbolista que hauria pogut ser al Madrid. Hi ha un moment que quan ell surt abans ho deia el company periodista, i és d'un poble ínfim de 2.000 habitants perdut al mig de la Pampa, de Còrdoba, i un cop ja tothom comença a destacar, hi ha un moment que li paguen un viatge a Madrid i juga com 5 partits amb el Madrid, amb 12-13 anys, un contra el Barça, i no se'l queden per un tema de papers, perquè òbviament pintava moltes maneres. Ell de petit ja era de River, arriba a River i amb Gallardo creix a un nivell altíssim, i clar, Argentina estava, però era un escàndol com jugava, els gols que s'inventava, la capacitat de un futbolista que és especial, sap? Que notes que té especial, no és el més alt, no és el més fort, no és el més ràpid, no és el més tècnic, però òbviament la gent amb bon gust el va descobrir de seguida. Gallardo va descobrir de seguida, Pep Guardiola va descobrir de seguida. Quan aquestes dues persones t'avalen, bona senyal.
No, em sembla una mica avantatgista, perquè ja ho he llegit també a les xarxes, de amb els diners de Ferran Torres el City va fitxar Julián Álvarez. A mi em sembla una mica avantatgista, no? Perquè al Barça Ferran Torres li va anar bé l'any passat en un moment delicadíssim en què no podia fitxar, no? I necessitaves davanters i et va ajudar a acabar segon, que era el gran repte, i entrar als 3-4 primers i anar a la Champions, i aquest any no havia començat del tot bé. Però escolta'm, abans que s'aturés la Lliga estava fent bons partits Ferran Torres, no? Per tant, ja el Mundial no ho ha fet del tot malament, sobretot els primers partits, no? Amb Costa Rica i Alemanya, després, igual que la resta de la selecció espanyola, s'ha anat apagant, no?
Però és una veritat disparant molt mal a bava.
Però em sembla avantatgista,
un punt,
eh? Però
vull dir que
Julián Álvarez juga allà i Ferran Torres aquí.
Haaland, sí. Aquest el van fitxar després, o abans, però és un tema diferent. Aquest és una aposta de futur, que el que és curiós és que ara, quan torni el... pot ser campió del món, pot ser el davanter centre de la selecció campió del món, i quan torni a Manchester... tornarà a ser el suplent de Haaland.
Suplent de la bèstia, clar.
Clar, és que el luxe que té Guardiola, que té de titular a Haaland, i suplent aquest tio que fins ara ens el miràvem com, bueno, un jovenet argentí que promet, que ja veurem. Recordo que d'estiu, quan el van fitxar, com que també tenien Haaland, que la gent deia, bueno, a veure si el cedeixen al Girona, per l'acord que tenen entre clubs, com que allà no jugarà. Imagina't Julián Álvarez aquí amb Estuani i el Girona, el que podia haver estat. I jo, que no sóc un friqui, però no del futbol argentí, sóc un friqui en general, no l'havia seguit tant, i recordo l'any passat quan es començava a parlar d'ell, que molta gent deia, no, per què no el fitxa el Barça, està marcant molts gols a River, no? I, home, és molt jovenet, el salt a Europa serà complicat, i mira, el salt a Europa, tirant la porta al City, ara al Mundial, jo tinc un company aquí baix a la redacció que sempre diu, volíem fitxar Lautaro per 120 milions, i en canvi ens semblava molt car fitxar Julián Álvarez per 20.
I mira, no?
un i l'altre com han acabat el Mundial.
I hi havia senyals que apuntava de bones maneres, perquè ell va estar fa 4 anys al Mundial de Rússia. No en la convocatòria, però la Federació Argentina porta un grup de jugadors joves argentins per participar als entrenaments i poder fer exercicis, i els donen com un premi. I amb 18 anys, un dels els escollits ja és Julián Álvarez, que ja estava, i es van conèixer amb Messi fa 4 anys a Rússia.
Tu que has fet els partits de l'Argentina aquí a RAC1, Joan Maria, què t'ha semblat?
Doncs un jugador molt, molt interessant, no? Que, com dèieu, potser... semblava que era un jugador més de futur, però jo crec que s'ha convertit en un jugador de present. Bé, i ha passat una cosa que també ha passat en altres moments, amb altres equips, no? en molts esports, que és que ha aprofitat el seu moment. Julián Álvarez no arriba a aquest Mundial sent titular.
No.
I aprofita el seu moment. Una cosa semblant a Enzo, no? Crec que són els dos jugadors
sí. Que
no comencen...
Els tres, McAllister, Enzo i Julián.
I aprofiten el moment on l'entrenador els dona l'alternativa i ja no es mouen de l'onze. I en el cas de Julián Álvarez, jo crec que, com deia l'Edu, arriba al Mundial dient, bé, a veure quines oportunitats tinc, li donen l'oportunitat, l'aprofita, ja no es mou de l'onze, es converteix en un jugador clau per entendre que Argentina sigui finalista. De fet, Messi... avui, quan ha recollit el premi de millor jugador, ha dit que se'l mereixia el Julián Álvarez, imagina't. I clar, tornarà cap al seu club, potser sent campió del món, com a mínim subcampió del món, sent titular i sent un futbolista capital, però clar, arribarà allà i es trobarà amb una bèstia parda que no la mou de l'equip titular ni la Guàrdia Civil, no?
No.
serà una situació curiosa, a veure com ho paeix i com ho gestiona el jugador, no? No crec que hi hagi molts davanters centres de la selecció campiona o subcampiona del món que siguin suplents indiscutibles.
No, jo no en recordo.
I allà ho és, no? Giroud, allà és indiscutible, no, Toni? És a dir, sí, entre ell i sí, Haaland sí. No hi ha discussió.
Això li ha passat fa 4 anys a Giroud, que també llavors era suplent a Anglaterra i algun partit del Milan també era suplent, però havia estat titular en França. La part bona del Julián al City és que té bastant protagonisme sent suplent. Com hi ha tants calendaris encarregats, entra bastant, 20 minutets, el partit de Copa titular, algun partit que vol fer-ho descansar, i a més...
I creixerà, no?
El primer partit que juga amb el City, marca. A la Comedy Shield. Sí. El primer partit que juga uns minuts a la Lliga, marca. El primer partit que té uns minuts suplent a la Champions, marca. És a dir, té una relació amb el gol molt especial, perquè amb Haaland tu el veus i dius, és que algun científic boig a un lloc tancat a Noruega ha dissenyat aquest cos perquè marqui gols. Julián, podríem creuar-nos amb ell pel carrer i diríem, mira aquest noi ben plantat jove aquí, amb una mica d'acné.
Amb acné, sí, no,
deu ser un Erasmus. Llavors, si tu el veus, i aquesta relació que té amb el gol és molt especial, però el gol d'avui, el segon, ara un rebot, ara pom-pom-pam, però l'acaba fotent, sí, però... És, aquests jugadors especials que marquen els gols.
No, i tu m'he donat el repte pel
I
Pep.
I és veritat que...
Digues, Pou.
Perdona, Edu, que és veritat que també ha passat en alguns moments que ha jugat amb Haaland. No sempre és un o l'altre. En determinades situacions de partit, sobretot quan el City ha necessitat potser remuntar o millorar un resultat, jo el recordo jugant a l'hora que Haaland.